Ripe, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La jornada laboral de 4 dies podria implantar-se pròximament a Espanya. És la intenció d'un dels sectors del govern que creu que treballar menys temps per setmana augmentaria la productivitat en tenir més descansats a tots els empleats. La proposta consisteix a baixar de 40 a 32 hores de treball per setmana. La idea és que aquesta reforma no afecti els sous. De fet, els sindicats reclamen una nova pujada de salari mínim interprofessional a 1.100 euros per aquest 2023 per combatre els efectes de la pujada dels preus. Això és el que se sap a hores d'ara. Altres països d'Europa ja l'han aprovat i això anima el govern espanyol a posar-se en marxa també. La idea és passar a treballar 8 hores al dia durant 4 jornades per un total de 32 hores tota la setmana. Tot això amb el mateix salari. Ja hi ha una ciutat espanyola que s'ha animat a provar-ho. Es tracta de València, la capital de la Comunitat Valenciana i la tercera urb més poblada del país. Ho farà o ho està fent ja aprofitant que el calendari ajuntava els festius de dilluns 10 i 17 d'abril i el dia 1 de maig amb motiu del dilluns de Pasqua, Sant Vicent Ferrer i el dia del treball. Tot i que la primera d'aquestes setmanes ha estat particular a la meva vacances escolars, Setmana Santa, s'espera que aquest període sigui suficient per examinar tot el model d'aquesta jornada setmanal de 4 dies. Tot s'analitzarà efectivament al Centre d'Innovació Les Naus de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, si treballes a València, per exemple, i la teva professió no s'exerceix els caps de setmana i els festius, encadenaràs aquests 4 ponts i estaràs entre els primers espanyols a experimentar la nova setmana laboral de 4 dies que avui te n'estem parlant des de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara amb la Mar Puerto repassem més notícies d'interès d'aquest matí de dilluns. Molt bona tarda, Marc. Què ens expliques?
Doncs avui Generalitat i Govern Central es reuneixen aquesta tarda a Madrid per intentar desencallar la B40. El termini per tancar un acord es va acabar el 31 de març i aquesta tarda es produirà la primera trobada presencial a la seu del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Fons de l'executiu d'Aragonès veuen opcions d'arribar a un acord en la primera reunió presencial. I els bombers donen per estabilitzat l'incendi de la Catalunya del Nord. Les flames han cremat més de 930 hectàrees i a Portbou una quarantena de dotacions dels bombers han treballat tota la nit i continuaran fent-ho al llarg del dia amb l'objectiu de poder donar l'incendi per controlat aquest vespre a les 7 de la tarda. D'altra banda, el sindicat USPAC ha presentat una demanda judicial contra la darrera convocatòria de promoció interna de Mossos que preveu una reserva de places del 25% al 35% per dones. El sindicat diu que va en detriment dels principis de mèrit i capacitat i que no en té en compte la territorialització. I atenció, perquè els ciberdelinqüents del Clínic publiquen encara més dades confidencials a través d'un nou sistema. Ransom House ha ofert més de 5 gigabytes d'informació i detalls sobre com fer la descàrrega de manera segura. Aquesta nova filtració arriba dies després que els Mossos bloquegessin la web dels ciberdelinqüents el 4 d'abril. A tot això, presó provisional per l'acusat de 8 robatoris violents a comerços de Catalunya el 2022. L'acusat entrava als comerços amb el rostre cobert per un cascadet de moto i intimidava els treballadors amb una pistola simulada. L'home presumptament va cometre 4 robatoris a supermercats, un en una oficina de correus, 2 en gasolineres i un altre en una entitat bancària. S'emportava també petites quantitats de diners amb un botí de prop de 4.000 euros en total. Acabem explicant també que el sector del taxi i AENA es reuniran dimecres per tractar la presència de conductors pirata a l'aeroport del Prat. Tito Álvarez assegura que el col·lectiu perd almenys 8 milions d'euros anuals per aquestes pràctiques.
Gràcies, Marc. Tot això són notícies d'un dilluns amb un matí assorellat arreu de Catalunya. A la tarda la cosa canvia, algun ruixat al Pirineu, alguns punts de la Cerdanya, Osona i Ripollès, que a la nit podien arribar també al Gironès o a la comarca de la Selva. Ambient en general càlid, amb màximes que avui es mou entre els 18 i els 24 graus. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem a la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, precaució per un accident a la 2 a Castellbisbal, on en sentit Lleida hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres de circulació molt lenta. Unes obres a la P7, a Castellbisbal també, en concret en sentit Martorell cap a Girona, provoquen 2 quilòmetres i mig de lentitud. I ja cap a la zona de l'entorn metropolità, en aquesta P7, problemes a Barberà en sentit Girona, ja que hi ha uns vehicles al voral, i creen 2 quilòmetres de lentitud. S'acaba de produir un accident ara mateix a la B20, a Cornellà, a Ronda de Dalt, en concret en sentit a sud, on hi ha un carril tallat, per tant, molta cautela. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, important fita mèdica a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Metges d'aquest centre han realitzat el primer trasplantament de pulmó sense obrir el tòrax. És una intervenció pionera al món. I com ho han fet? Doncs han trobat una nova via d'accés amb una incisió a la part inferior de l'estèrnum, just per sobre del diafragma. El primer pacient ha estat un home de 65 anys que patia una fibrosi molt pulmonar i a qui han trasplantat el pulmó. Tant el pacient com els metges han explicat com ha anat tot el procés i les sensacions a dia d'avui. T'ho explica la Gisela Boada.
Així és, aquesta nova tècnica permet als cirurgians realitzar una operació menys invasiva, la qual cosa redueix les complicacions i els dies de recuperació del pacient. El doctor Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Transplantament Pulmonar de l'Hospital de Vall d'Hebron, ha explicat que, gràcies a aquesta cirurgia robòtica, per primera vegada no ha estat necessari fer una gran obertura del tòrax i, per aquesta raó, el pacient no ha sofert dolor.
Vam treure completament aquesta incisió tan gran i vam posar una incisió molt petita per sota de l'esternum. Una incisió que no havia de trencar les costelles.
Fins al moment, el tradicional trasplantament de pulmó requeria una obertura del tòrax del pacient de costat a costat, generant una ferida de 30 centímetres. Amb aquesta nova incisió, només seran 8 centímetres. El pacient ja recuperat, Xavier, va ser intervingut a finals del mes de febrer, després de 18 anys de malaltia. Avui, dilluns, durant la roda de premsa de presentació d'aquesta fita històrica, ha agraït que la intervenció hagi estat indolora gràcies a aquesta nova tècnica.
Des que tinc consciència de la meva situació, el dolor ha sigut zero. No sé el que li passa als que han tingut el traumatisme complet, però sé que això fa mal. I a mi no em fa mal.
Durant l'acte ha estat present el conseller de Salut, Manel Balcells. Per això el pacient ha aprofitat i ha enviat un missatge a tots els polítics perquè inverteixin en la sanitat pública i en aquesta màquina perquè pugui fer-se el mateix a tot Espanya.
Gràcies, Gisela. Avui estem preguntant a COPE Catalunya i Andorra si la jornada laboral de 4 dies és possible o encara és una utopia per a molta gent. Doncs fixa't que ara podria estar una mica més a prop de fer-se una realitat en moltes empreses després dels resultats de la major prova mundial que ha fet la Universitat de Cambridge. Els resultats revelen una reducció significativa dels nivells d'estrès o de baixes per malaltia. Un 71% dels consultants que han passat per aquesta prova declaren tenir menys esgotament i el 39% afirmen estar molt menys estressats. Aquí tenim en marxa la prova que està fent hores d'ara l'Ajuntament de València, que aplica des de fa unes setmanes i durant un mes la jornada de 4 dies per analitzar després els resultats. Yolanda Canales, avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, heu parlat amb una empresa que ja està aplicant aquesta jornada de 4 dies, no a Catalunya, ho fa a Madrid concretament, i sembla que amb resultats força positius, oi?
Hem parlat amb la Daniela Ferrer, que és la directora general a Barcelona de Good Rebels, una empresa que es dedica al màrqueting digital. A veure, ella reconeix que en el seu sector és més fàcil aplicar aquesta jornada laboral reduïda perquè, per exemple, els divendres, que és quan ara tenen festa, ja treballaven menys hores, plegaven abans. Fa 2 anys que van començar l'experiment i, segons diu, ha estat tot un èxit. Els treballadors són igual de productius perquè s'ha de fer la mateixa feina i poden mantenir el mateix sou. Això sí, Ferrer diu que han hagut de fer alguns canvis per ser més eficients.
Mira, fem reunions més curtes, menys persones a les reunions, ordres del dia a les reunions, planificació, major autonomia, compartir els càrrecs de treball, eines de treball col·laboratiu, bon, algunes coses, no?, que potser la gent ja fa, però nosaltres pues, amb això hem pogut incrementar la rentabilitat de l'empresa.
I després d'aquesta experiència, els treballadors voldrien fer marxa enrere i tornar a la jornada laboral de 40 hores. Per Ferrer, la resposta és clara, rotundament no.
Crec que és difícil. Quan dones als treballadors ja una cosa així, és difícil tornar enrere. Sí.
La Daniela també ens ha explicat que quan hi ha algun dia festiu, com és el cas de la setmana passada, dilluns a Pasqua, sí que van treballar la resta de dies.
Un dilluns que és festiu, com ha hagut la setmana passada, hem treballat el divendres. Quan ja tenim un festiu, pues ja treballem el divendres també, fins a les 3, però sí.
Recordem que el govern central dona ajudes per fer proves en aquesta mateixa línia. La idea és passar de 40 a 32 hores setmanals, cobrant, això sí, el mateix. Ajudes que anirien destinades a pimes de fins a 250 treballadors i que es dediquin a l'activitat industrial. Això seria el resum a grans trets, tot i que hi ha alguns condicionants, com per exemple que es mantingui la reducció de jornada durant 2 anys o que si té més de 20 treballadors, l'empresa afecti una quarta part de la plantilla.
Saludamos ahora al señor Javier Cantera, que es el presidente de la Fundación Personas y Empresas. Señor Cantera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy aquí en la COPE de Cataluña y Andorra estamos hablando, nos estamos preguntando si estamos cerca o lejos de una semana con una jornada laboral de 4 días. ¿Cómo lo ve usted? A ver.
Nosotros desde la Fundación y los diferentes estudios que hemos hecho pensamos que el avance de la tecnología y todo lo que viene siendo la configuración de las nuevas formas de entender el trabajo, la nueva cultura del trabajo, conlleva a que en los países occidentales tenemos que plantear un modelo diferente de gestión de la presencia en el trabajo, ¿no? Y en ese sentido apoyamos y creemos que va a incidir mucho tanto en el bienestar como en la productividad la conceptualización de las jornadas, digamos, semanales con 4 días de trabajo. Uh-huh. Y bueno, y los estudios así lo corroboran, yeah, tanto fuera de España como los estudios realizados por nosotros. Mm.
También es que ciertamente quizá el mundo laboral vamos hacia unos trabajos cada vez más creativos, menos repetitivos en prácticamente todos los sectores. Eso también favorecería, ¿no?, esta nueva fórmula de trabajar de 4 días a la semana, quizá.
Cada vez más trabajadores del conocimiento, porque la parte más física cada vez más va a ser sustituida por la robótica y por la tecnología, con lo cual conlleva de que no tienes que justificar con tu presencia tu trabajo, ¿no? Eso impide claramente plantear temas, digamos, antiguos, donde el tiempo era la justificación de tu trabajo, incluso en sitios donde el tiempo parece que sigue siendo justificación, como puede ser los retail o como puede ser la dedicación del comercio minorista. Pensemos que cada vez más el cubrir espacios de trabajo los fines de semana conlleva a que la gente acepte más ese sistema si tiene jornadas de 4 días a la semana, con lo cual el reparto del trabajo también es una variable importante en la asunción del paradigma de los 4 días laborales.
Ahora mismo el gobierno central tiene en marcha un plan piloto dirigido sobre todo a pequeñas y medianas empresas. ¿Sabe usted cómo está funcionando este plan piloto? Si hay muchas empresas que lo están aplicando. Y creo también que en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, también ha dado un paso adelante y están haciendo un estudio coincidiendo con los festivos entre lunes y viernes que tienen en esa ciudad, ¿verdad?
Sí, es un estudio muy interesante. Además, está metido gente muy potente en la Universidad de Valencia haciendo ese estudio y nosotros estamos, vamos a recibir esos datos para poderlo analizar también dentro de nuestro monitor o panel de observación que tenemos sobre este tema. Y en el tema de Madrid, pues, del gobierno central, eso fue un acuerdo con Más Madrid, estuvimos en contacto con la gente de Más Madrid y yo lo único que me preocupa es que hay que desideologizar este tema, ¿no?
Yeah.
No es un tema de izquierda o derecha, es un tema de productividad y de bienestar. Está súper demostrado que incrementar el bienestar de los trabajadores incrementa la productividad, más cuando el trabajador lo que quiere es su involucración y su compromiso más que su dedicación de horas, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un debate técnico, es un debate científico, en lo cual la psicología del trabajo que nosotros representamos en la Fundación estamos claramente poniendo bases para justificar decisiones económicas posteriores.
Vamos a ver, señor Cantera, ¿qué beneficios se consigue o qué beneficios consigue el trabajador con esta semana laboral o qué conseguiría el trabajador con esta semana laboral de 4 días? ¿Qué beneficios?
Del trabajador están claros, es decir, el tener más tiempo libre genera que tú puedas vivir sin estar solamente pensando en el trabajo, y eso a su vez influye mucho en el trabajo. Está claro que la desconexión mental hacia el trabajo genera posteriormente, cuando te incorporas, mayores capacidades de respuestas creativas, mayores capacidades de respuestas involucrativas en tu empresa. Por lo tanto, gana la empresa, gana el trabajador, ganamos todos si claramente el momento económico va hacia esos entornos. Uh-huh. Claramente los modelos hay que pensarlos. En el norte de Europa se están estudiando diferentes modelos y pues igual que el teletrabajo lo cogimos claramente por una situación pandémica, tenemos que pensar de que la dosis de pantallización de nuestro trabajo conlleva a que no tengamos que pensar en jornadas eternas de de presencia, con lo cual pues obviamente tenemos muchas posibilidades de aceptar este nuevo reto que nos ofrece el progreso tecnológico, que no quiere decir que es otra cosa lo que nos ofrece, ¿no?
Una última cuestión: ¿qué efectos puede tener sobre los salarios esta posible jornada de cuatro días y sobre la productividad? ¿También afectaría o no? ¿Cómo lo ve?
Con el salario, ya os digo que una de las cosas que es importante es que cubrir tiempos que habitualmente la gente no quiera trabajar, haciendo que una persona debe tener unas jornadas de 5 días a la semana, tenga 4 días y cubre festivos y fines de semana, haces claramente una flexibilización de las condiciones laborales en entornos de presencia. Y por lo tanto, no es una influencia en salarios. El problema fundamental es entender que el salario no se explica por presencia, el salario se explica por resultados, y ese es el gran cambio de filosofía de fondo que tenemos que aceptar de la gente que estamos trabajando en el siglo XXI. Y obviamente la productividad incide muchísimo en bienestar. Y si una persona tiene 3 días de descanso, tiene mayor bienestar con su trabajo y genera una mayor productividad. El estudio que acaban de hacer en Inglaterra ha sido claro, en ese sentido una empresa solo, pero es un estudio bastante claro. Vamos a ver ahora, hay dos estudios puestos en marcha en el norte de Europa, además del estudio que está haciendo ahora la Comunidad Valenciana, y yo creo que hay que ser cautos y científicamente orientados para ver claramente que este es un tema, no es un debate sindical, no es un debate desde el punto de vista político, es un debate ante todo de productividad y de bienestar de las personas.
Muy bien, pues seguiremos muy atentos al debate que está abierto cada vez con más fuerza sobre esta posible jornada laboral de 4 días a la semana. Lo hemos dialogado con el señor Javier Cantera, presidente de la Fundación Personas y Empresas. Señor Cantera, gracias, buenas tardes, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Parlem inoblidable a Freddie Mercury, canviem de qüestió, parlem de política, que Ciutadans està agonitzant, no és cap secret, com ho demostren les contínues davallades dels últims mesos, davallades electorals, o també la fugida de dirigents que s'estan produint de manera constant. En aquest context hi ha antics dirigents de la formació taronja que furguen en aquesta ferida. És el cas de l'exsecretari d'organització, Fran Hervías, que ha carregat de manera molt dura contra Inés Arrimadas i la seva estratègia de seguidisme de Pedro Sánchez, a qui, per cert, Hervías acusa de ser un perill per a Espanya. Adrià Fernández.
L'exsecretari d'organització de Ciutadans, Fran Hervías, pensa que Ciutadans ha de desaparèixer perquè votar Ciutadans és com jugar a la ruleta russa. No saps què poden fer amb el teu vot avui dia. En unes declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Hervías ha assegurat que el Ciutadans actual, que ara mateix és un partit que no té lideratge ni equip, va de la mà de Pedro Sánchez sobre qui ha fet aquestes declaracions.
Se ha cargado a todo su entorno, que ha vendido a quien haga falta por estar en la Moncloa 6 meses más. Le da igual a sus amigos, a sus allegados, a la gente de su partido que lo protegió y le ayudó, ha matado a todo el mundo políticamente, a todos.
Sobre el futur polític d'Inés Arrimadas i la seva marxa a Jerez de la Frontera, on té tota la seva família, Hervías apunta que fa mesos que truca a la porta del PP.
Jo no descarto que Inés o vagi en llistes al Partit Popular a les eleccions generals per Càdiz, a les següents generals, o que acabi entrant en un govern del Partit Popular, tant sigui a nivell nacional o Andalusia mateix, és a dir... que és el que ella ha estat buscant aquests mesos.
Una maniobra que a l'exsecretari d'Organització de Ciutadans li sembla estranya després que Arrimadas fos la promotora al costat del PSOE i Podem de les frustrades mocions de censura, recordem, el govern regional de Múrcia i el de la Comunitat de Madrid per enderrocar els governs respectius del PP.
I el govern començarà a desmantellar els murals sobre la història d'Espanya que cobreixen les parets i els sostres del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat el proper dia 2 de maig. La decisió té el seu origen en l'acord d'una comissió presidida per l'expresident Quim Torra l'any 2019. L'esmentada comissió va justificar la seva decisió per qüestions estètiques i ideològiques. Entre els murals que es desmuntaran hi ha els que fan referència al compromís de Caspe, la batalla de Lepanto o l'arribada de Colón a Barcelona. Clara Fernández.
Així és, Carlos, es tracta d'uns episodis històrics relatius a la història d'Espanya plantejats durant la dictadura de Primo de Rivera. Amb la seva retirada s'espera recuperar la llum i l'amplitud original d'aquest espai de principis del segle XVII, que es tracta d'un programa pictòric renaixentista autèntic Carmen Arbaez, historiadora de l'art, ha explicat a Copé que es tracta d'una reivindicació històrica dels renaixentistes de Catalunya.
Aquesta retirada, els especialistes no la reivindiquem de fa anys perquè aquesta temàtica sigui espanyolista, sinó perquè tapa l'autèntic sentit de l'espai i, sobretot, per el nul valor artístic d'aquestes pintures i la nula vàlua dels artistes que les van plantejar. Quan es retirin aquestes pintures, es podrà veure l'espai renaixentista autèntic. És veritat que durant el govern d'en Quim Torra va ser creada una comissió d'experts i una de les coses que es va valorar és que la retirada d'aquestes pintures també permetria copsar l'espai tal com va ser creat a començament del segle XVII.
Aquesta decisió remunta, com bé comentaves, al 2019, quan Quim Torra va fer referència a elles com de caràcter essencialment integrista, autoritari i antidemocràtic. La Comissió de Professionals de l'Art destaquen, tot i això, el gran valor d'aquests murals pel que fa a la història de Catalunya.
Encara que no tinguin valor artístic, són testimoni també d'un moment polític i en aquest cas concret de la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, que no tinguin valor artístic no vol dir que no tinguin una forta càrrega ideològica i que no expliquin també un determinat moment històric de la Catalunya de l'època, que és aquesta dictadura de Primo de Rivera. Es conservaran, i a mi em sembla molt bé que es conservin, perquè són un testimoni d'un moment històric de Catalunya.
Els treballs de retirada de les obres s'iniciaran el 2 de maig i es preveu que tinguin una durada de 16 mesos. En total es desmantellaran 24 pintures de gran format i 45 de més petites. El projecte tindrà un pressupost total d'1,9 milions d'euros.
Gràcies, Clara. Fem una pausa, un parèntesi per publicitat i després la presentaré a la Milagros Carballo, que és una quiosquera gallega que fa ni més ni menys que 60 anys que té un quiosc de miradures al mercat o molt a prop del mercat de Sant Antoni de Barcelona. La Milagros està a punt de complir 90 anys i amb ella ha parlat la Mar Puerto, que l'escoltarem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 6 dècades al capdavant d'un quiosc de llaminadures són molts i molts anys. És la vida d'una gallega, Milagros Carballo, a punt d'arribar als 90 anys i que és tota una icona i una institució al barri barceloní de Sant Antoni. Cada dia obre el seu negoci, que és un punt de trobada molt, molt important per la gent del barri de Sant Antoni de tota la vida i també pels nens i nenes quan surten del col·le. Amb la Milagros ha estat la Mar Puerto.
Sí, és que al barri aquest quiosc és tota una institució. I aquí va a comprar llaminadures, però també molts veïns s'asseuen a la cantonada amb la Milagros a petar la xerrada.
Vienen todo el día a la mañana, vienen a la tarde, pasan, me saludan
Y uy, ya como conozco mucha gente, me saludan todos y nos entretenemos, porque uno solo también se aburre, y para no estar durmiendo todo el día, pues me bajo a la calle.
I és que la Milagros va deixar enrere el seu poble natal a Lugo per venir a Barcelona. I eren els anys 50 i ella estava decidida a canviar el seu estil de vida. Primer va fer de minyona, però l'atzar la va portar a conèixer el seu marit, que ja tenia aquesta paradeta de llaminadures. Ara ja han passat més de 6 dècades despatxant el quiosc i des que van viure fa uns 30 anys obre el quiosc cada dia tota sola.
Ja són 61 anys quasi que voy a hacer que abriendo cada día, porque yo no hago vacaciones, Estoy aquí todos los días. Me bajo a la mañana, allá a las 11, abro hasta las 3, a las 3 cierro, me voy a comer, vuelvo a las 5, estoy hasta las 9 o las 10 hasta que me canso. Y entonces, pues, es fácil, porque vengo aquí, me distraigo y paso la mañana y me paso la tarde y así no me aburro en casa.
Ara gaudeix cada dia al màxim perquè a punt de fer els 90... No sap fins quan podrà seguir obrint aquesta paradeta.
Yo tengo pensado, mientras pueda bajar, muy bien, pero cuando no pueda, pues tengo que cerrar, porque yo creo que ya no me queda mucho que estar, porque ya se cansa uno también, porque ya son muchos años que ya tendría que estar descansando.
Així doncs, la Milagros i el seu quiosc, com dèiem, tota una institució al barri de Sant Antoni.
Deixem a la Milagros, al barri de Sant Antoni, anem cap a les comarques de Lleida, disposar d'una farmàcia a prop de casa és considerada un servei bàsic, sobretot en entorns rurals. A les comarques de Lleida es posarà en marxa al juny un pla pilot que subvencionarà les 72 farmàcies de municipis de menys de 1.500 habitants perquè ofereixin medicació planificada a pacients de més de 70 anys. El Sergi Tor s'ha desplaçat fins Vilanova de la Barca, un dels municipis que s'ha apuntat a aquesta prova pilot, i crec que estava algun veí que hi participarà. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Migdia de sol i tranquil·litat en aquesta població lleidatana de Vilanova de la Barca. Ubicada al trajecte Lleida-Balaguer a uns 15 quilòmetres de les dues capitals, un dels objectius d'aquest projecte és evitar desplaçaments per la búsqueda de medicament. A Vilanova, la farmàcia prepararà la medicació i beneficiarà els clients, sobretot els de més edat. Ampliar el control i millorar l'accés al medicament. Han parlat darrere en Cope Catalunya i Andorra amb Miquel Gómez, usuari de la farmàcia local al necessitar medicament diari.
Sí, perquè prenc, per l'edat, pues, prenc diverses pastilles al dia i bueno, pues les vaig a buscar a la farmàcia i sense cap problema hi ha algun subministrament. Ja, quan falta alguna, de seguida t'ho diuen, demà te la tindràs preparada.
Miquel considera que l'actual servei de la farmàcia del poble ja és molt òptim, però veu positiva aquesta iniciativa per facilitar millor l'accés al medicament.
Bueno, ho veig molt positiva. Ho veig molt positiva, tenint en compte que aquesta població és petita, la farmàcia també té les seves mancances i, bueno, pues, seria un servei, diria, molt bo pel poble. Això te toca el dilluns, això el dimarts i tal, pues, bueno, encara serà més factible.
S'ha de destacar que els consultoris mèdics en aquestes poblacions obren una mitjana de 10 hores setmanals. Això fa que les farmàcies rurals duguin a terme una funció social essencial, a més de la sanitària.
Viure en zona rural sovint significa que l'accés a determinats serveis sigui més complicat, especialment per persones grans. Conscients d'això, el Col·legi de Farmacèutics de Lleida iniciarà el mes de juny un pla pilot que és pioner a Catalunya per donar medicació planificada setmanal a persones grans que viuen en municipis de menys de 1.500 habitants a comarques, doncs, podríem dir, despoblades, Ponent, el Pirineu, Aran. La senyora Maria Enrique Tarancón és presidenta dels Farmacèutics Lleidatans. Senyora Tarancón, molt bona tarda. Aviam, expliqui'ns una mica als oients de Cope Catalunya i Andorra aquest projecte que es diu Docicat, quantes farmàcies hi ha implicades, quantes persones se'n beneficiaran i a partir de quines edats pot la gent, doncs, apuntar-se amb aquest projecte Docicat?
Mira, doncs això és un projecte que vam iniciar doncs, la preocupació que tenim de despoblament de la nostra província, el risc de despoblament i després donar viabilitat a les farmàcies de les zones rurals que realment tenen una viabilitat compromesa degut a la despoblament, no? Va una mica tot lligat, i la gent gran pugui seguir vivint al seu territori. I llavors això, la idea és que cada farmàcia d'aquestes 72 farmàcies, són 72 farmàcies de menys de 1.500 habitants, que podran oferir cada farmàcia a 5 pacients aquest servei de dosificació personalitzada, mm-hmm, i fer-li un seguiment del tractament al pacient. Això no s'hi apuntarà, o sigui, seran 5 pacients per farmàcia, però a la tria d'aquests pacients serà un comitè format pel metge i infermera, el treballador social i el farmacèutic. Sí, serà un comitè tècnic, que és el que decidirà. Però els candidats inicials seran persones de més de 70 anys que prenguin com a mínim 5 medicaments diferents.
La iniciativa és molt interessant, la farmàcia, no com a substitut, però sí com a recolzament també de molts centres d'assistència primària, CAPs, que poden estar menys hores obertes, en canvi la farmàcia té un horari molt més llarg, no? I això també doncs, pot ser un benefici per tots, no? Pels metges, per les farmàcies i pels mateixos usuaris, no?
Exacte, o sigui, la idea és donar qualitat de vida al pacient, ja que el farmacèutic és l'únic sanitari que està pràcticament 8 hores al dia a la farmàcia, perquè en molts d'aquestes poblacions tan petites, doncs el metge hi va 2-3 cops a la setmana i la resta del temps l'únic sanitari que hi ha i que té capacitat de donar molt servei, tant assistencial com científic, és el farmacèutic, no? Clar. I aquesta és la nostra idea de poder ajudar i descongestionar el públic que està molt tensionat actualment.
Tenim alguns petits fallos en la cobertura, però intentarem seguir xerrant amb la presidenta dels farmacèutics lleidatans. M'imagino que als pacients se'ls preparen uns blisters amb tot el medicament, ja per tota la setmana, en col·laboració entre els metges i la mateixa farmàcia, oi?
Sí, o sigui, la idea és que un cop es seleccioni el pacient, llavors a la farmàcia se li prepararà setmanalment un blister amb tota la medicació que ha de prendre, la que es pugui incloure, doncs seria, i llavors indicat per dia de la setmana i les preses, matí, migdia, sopar i nit. Mm-hmm. Llavors es va preparant i, per tant, s'estalvien molts errors. Clar. De medicació, augmenta molt l'adherència al tractament perquè la gent no es descuida les medicacions i s'eviten duplicitat i també que la persona tingui menys medicament a casa perquè el gestiona la farmàcia, la medicació.
Clar. Sí, sí. Això té, el servei té algun cost per les farmàcies, per als usuaris? Qui ho financia, això?
O sigui, en aquest cas, això ja hi ha moltes farmàcies que ho estan fent a un cost simbòlic perquè realment no s'està cobrant al pacient i aquí el que demanàvem era donar-li valor perquè això implica una feina al farmacèutic, és un seguiment, clar, no només és preparar el blister, sinó que és fer el seguiment terapèutic del pacient. I llavors, això hem aconseguit, inspirats a altres comunitats autònomes que ja tenen aquest problema, que la Diputació hem aconseguit que la Diputació ens financia aquest projecte inicialment de 6 mesos. Mm. I llavors aconseguirem que sigui un finançament de 25... O sigui, la farmàcia cobrarà 25 euros per pacient.
Val. Amb una llavors, subvenció per part de la Diputació.
Aquests diners estan subvencionats per la Diputació i també per part de Vendlin, que és el fabricant dels blisters, i l'obra social de la Caixa ens faciliten els blisters per fabricar-ho. En aquests 6 mesos tenia els blisters per fer-ho.
Estem parlant d'una prova pilot, 6 mesos, però m'imagino que l'objectiu és de llarga mirada, no? De deixar-ho ja instaurat per molt de temps, si això funciona bé, que crec que la iniciativa és molt interessant i pot funcionar molt bé, senyora Tarancón, no?
Sí, de fet, la idea és que això ho provem, funcioni, i no només segueixi aquí als pobles de Lleida, sinó que s'extengui a més poblacions. I la idea seria arribar-ho a concertar amb el CatSalut, si poguéssim, als pacients complexes, que realment millorarien molt. I de fet, la idea que tenim és fer una mica un estudi clínic per veure com millora la vida del pacient, la seva clínica, i les menys incidències d'anar al metge, tot això, a veure com millora per poder extrapolar i poder-ho donar realment d'aquest projecte i estendre'l, i allargar-lo en el temps i estendre'l.
Molt bé, continuen endavant les dificultats de comunicació. Però ho hem de deixar aquí, senyora Maria Enrique Tarancón, presidenta dels farmacèutics de Lleida. Gràcies per atendre'm. Esperem i desitgem que sigui tot un èxit aquest projecte d'OSCICAT i que a partir dels 6 mesos, que és aquesta prova pilot, doncs tingui continuïtat, perquè, com deies, jo crec que la gent gran es mereix el màxim d'atenció i el màxim de recolzament. Moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
I ara t'explico que un grup de 9 dones catalanes de diverses edats i camps professionals han viatjat a l'estació anàloga de Mart, al desert nord-americà de Utah. És la primera missió del projecte Hypatia, que té la intenció d'inspirar i crear referents per a nenes i altres col·lectius minoritzats en àmbits científics i tecnològics, com t'explica el Josep Cabedo.
Aquestes 9 investigadores de diferents disciplines ja estan a punt de començar missió a l'estació Mars Research Desert Station, la MDRS, una instal·lació al desert de Utah als Estats Units que recrea les condicions en què es desenvoluparia un viatge tripulat a Mart. La localització escollida té moltes similituds amb Mart, ho explica Carla Conejero González, biòloga i membre d'Hipatia.
La seva orografia, la seva geologia, és molt similar al planeta vermell, a Mart. De manera que ens trobem no només amb materials molt similars als que ens trobaríem al planeta, sinó que també ens trobem amb oscil·lacions de temperatura molt grans i després amb una baixa humitat.
Les integrants d'Hipatia 1 conviuran fins al 29 d'abril en condicions d'aïllament per simular el dia a dia al planeta vermell. Per exemple, vestiran d'astronautes quan surten a l'exterior, s'alimentaran de productes deshidratats i la tripulació no podrà comunicar-se de forma síncrona amb la Terra i tindrà unes hores concretes per connectar amb el control de missió. Un dels objectius principals és impulsar recerques per a les futures missions a Mart. Una d'elles l'explica Neus Sabater, enginyera i membre d'Hipatia.
Les bateries tenen una cosa que es diu electrolit i com que a Mart no hi ha aigua i tampoc en tindrem gaire a la base, utilitzaré l'orina de les tripulants com a electrolit. I, per tant, intentaré fabricar bateries amb components de ferro, orina de les tripulants, que espero que em s'adiu amablement, i demostraré que amb aquesta energia podem alimentar un sistema de LEDs per germinar un petit hivernacle.
També volen visibilitzar les dones en la ciència i contribuir a canviar la narrativa d'exploració espacial, fins ara protagonitzada per homes.
Ja està aquí el Joan Ballori. Joan, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, avui, nom propi, que m'imagino que abarcarà quasi bé tot el programa. Joan Laporta ha donat la cara per parlar del cas Negreira, no?
Sí, ho ha fet durant 2 hores a l'Auditori 1899. De seguida resumirem el més destacat, però bàsicament que no hi ha corrupció esportiva, que tot forma part d'una campanya contra el Barça, atacat durament a Tebas, també al Real Madrid, per personar-se a la causa. Ha intentat explicar també per què es va pagar durant tant de temps tants diners als Negreira. De seguida escoltem les raons i les explicacions del president del Barça i ho valorem al debat amb el Minguella i el Ferran Correas. Parlarem de més coses al marge de les explicacions de Laporta, de l'empat a 0 tris una vegada més del Barça al camp del Getafe, de la situació de l'Espanyol, que està ara ja a 3 punts de la salvació, ho farem amb el De Aro. El Girona van bé les coses, li va guanyar 2-0 a l'Elx i ja està més a prop d'Europa que de les places de l'ascens. Avui comença el Godó, tenim allà ja preparat el Juan Arias, Àlex Rins, que ha guanyat el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme i també la victòria del Barça de bàsquet al Clàssic de la Lliga CBD.
Molt bé, avui us faltarà temps quasi.
Podríem fer 14 hores de programa.
Molt bé, escolteu, Esportscope sempre a 3 de la tarda i 5 minuts, Ballori i el seu equip. Que vagi bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat, molt bona tarda, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
A les 7 arribarà, com sempre, la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Avui estem parlant molt d'aquesta jornada laboral que a alguns els agradaria molt, de 4 dies a la setmana.
Així és.
Amb qui ho comentaràs, tu?
Mira, avui parlarem amb en Joan Sanchís, que és l'autor del llibre 4 dies, treballant menys per viure en un món millor. Oh. I sabrem que hi ha, en aquest llibre, quins beneficis hi ha i si hi ha alguna cosa que no és positiva, que jo crec que la majoria ens adonen que sí.
Poquetes. I també estaràs parlant d'aquesta iniciativa que es posa a les comarques de Lleida,
sí.
Medicaments per a la gent gran, eh?
Sí, disposar d'una farmàcia, com deies tu, avui a prop de casa es considera un servei bàsic, sobretot en entorns rurals, i a les comarques de Lleida es posarà un pla pilot que oferirà medicació planificada a pacients de més de 70 anys.
Molt bé, escoltarem també amb aquesta senyora
de Milagros,
quasi 90 anys amb el seu quios de llaminadures. Montse, a les 7 escoltem, eh?
Allà hi serem.
Nosaltres ho deixem aquí, continua Migdia Cope, amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa, que tinguis bona tarda. Adéu-siau.